Info amb Reme Herrera.
Bona tarda, benvinguts a l'Info de Ripollet Ràdio. Comencem l'edició 282, quan passen gairebé 6 minuts de la una del migdia. Un repàs de la informació local de la setmana que iniciem tot seguit. I abans de començar, com sempre, fem un repàs als continguts més destacats de l'Info d'avui divendres 26 de setembre. I ho fem amb la nostra companya Laia Prats. Bon dia.
Bon dia. Doncs avui començarem parlant del brot de legionel·la detectat aquesta setmana a la nostra població i que ha sumat 5 afectats als 35 diagnosticats a Sabadell. Ho farem amb l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, i amb el cap d'infeccions de l'Hospital Parc Taulí de Sabadell, el doctor Ferran Segura. També donarem compte dels acords presos al ple municipal de setembre celebrat ahir i on es va donar llum verda a la moció sobre la consulta del nou. Us explicarem els detalls de la nova campanya de neteja presentada per l'Ajuntament sota el nom a Ripollet Jocnet. La reunió de la Comissió de Seguiment de l'Ecoparc 2, així com la trobada que va mantenir l'alcalde amb els veïns de Sant Andreu aquesta setmana per parlar de la planta, són altres dels temes que detallarem a continuació. Quant a les propostes d'aquest cap de setmana, destaquem les festes de la tardor al barri del Pont Vell, que comencen avui i que ens explicarà Gabriel Zambrana de la Comissió d'Organització. I també parlarem de les Jornades Europees de Patrimoni a Ripollet amb la tècnica de patrimoni del Patronat Municipal de Cultura, Helena Vilalta.
I tot això molt més els ho explicarem des d'ara mateix i fins les dues del migdia. Comencem.
El 91.3 Info.
D'avui parlant del tema més destacat de la setmana, el brot de legionel·la detectat a Ripollet i que fins al moment ha afectat 5 persones, de les quals 3 han mort. Fins al dia 30 no es coneixeran els resultats definitius dels cultius realitzats i se sabrà, a més, si el focus de Ripollet és o no independent del de Sabadell, on s'han detectat 35 casos. A Ripollet fa molts dies que no surt cap nou cas i el consistori ha donat per tancat el focus. Per parlar-ne i conèixer més detalls, contem a l'altra banda del telèfon amb l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo. Molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Senyor Parralejo, com dèiem, el missatge del consistori és de tranquil·litat, donat que donen per tancat el focus que ha pogut causar aquest brot.
Bé, amb tranquil·litat, però amb prudència. O sigui, el focus no es pot donar per tancat fins al dia 30, que és el dimarts que ve, que serà quan fa 10 dies de la darrera mostra, que va ser el dia 20. Nosaltres no ho donem per tancat perquè legalment no es pot donar per tancat fins al dia 30. És veritat que el fet de que faci ja 8 dies, 9, que no hi ha cap cas, és un bon indicador de que el possible focus de Ripollet està eliminat. Però hem de ser prudents, perquè la legionel·la a vegades ens sorprèn a tots, no? I per tant, fins al dia 30, definitivament no hem de donar per tancat absolutament res.
A Ripollet s'han detectat, com deien, fins al moment 5 casos, que a més va ser molt difícil de relacionar en un primer moment.
Sí, es van detectar 5 casos i fins fa pràcticament 3 o 4 dies no hem pogut caçar aquests casos com un possible brot a Ripollet, donat que aquestes 5 persones van anar a 4 hospitals diferents. Va haver-hi 2 persones que van anar al Taulí, una altra a l'Hospital General de Catalunya, una altra a l'Hospital del Mar de Barcelona i una altra a l'Hospital de Calella. Per tant, quan aquests hospitals, diguem, amb aquests símptomes, segons el protocol, van remetre aquesta informació a la Direcció General de Salut de la Generalitat, va ser en el moment en què es va casar i van dir, home, són persones d'hospitals diferents que podrien ser persones de llocs diferents, perquè la legionel·la durant l'època d'estiu acostuma a donar símptomes en molts llocs, i clar, al veure que aquestes persones totes tenien la seva residència a Ripollet, va ser quan es va pensar que podria ser que Ripollet és un nou brot de legionel·la, no? I donat que aquestes persones pràcticament viuen o tenen la seva residència en un radi de 500 metres, era possible, i per tant la hipòtesi és la hipòtesi que els tècnics van treballar, I, de fet, nosaltres, quan des del primer moment que es van posar en contacte amb nosaltres, vam posar tota a disposició de la Direcció General per tal d'ajudar, per tal de continuar fent protocols i per tant de transmetre la informació a la població que es considera necessària, no? I en aquest sentit, segons el protocol, nosaltres el que vam fer immediatament va ser per prudència, pues, tancar fonts ornamentals i tancar el rec dels camps de futbol i inclús pues, la neteja que normalment es fa amb aigua a pressió al carrer pues, també es va deixar de fer, no? Això són medides cautelars i preventives, evidentment, perquè normalment aquest tipus d'infeccions es produeixen en el que nosaltres anomenem torres de refrigeració, que normalment són torres de refrigeració que s'usa per usos industrials, que és on la legionel·la té més facilitat de desenvolupar-se. Recordem que la legionel·la normalment es desenvolupa a l'estiu, quan fa molta calor, ha d'haver-hi aigua estancada a una temperatura superior a 45 graus, s'ha d'infectar, etcètera, etcètera, no? I per tant, aquestes condicions normalment es donen en això que nosaltres anomenem torres de refrigeració.
Mm-hmm. En aquest sentit, pel que fa a les causants del brot, s'ha posat l'atenció en això, en tres torres de refrigeració del Ripollet.
Sí, s'han analitzat més espais, però perquè protocolàriament s'han de fer, però pràcticament l'atenció és en aquestes tres torres, que són empreses privades que tenen l'obligació de mantenir aquestes instal·lacions en condicions, però l'anomalia o la qüestió diferent, que és el que en aquests moments s'està investigant, i és que és la qüestió, diguem que els científics en aquests moments els hi sobta més, és que si realment a Ripollet hi ha hagut un brot, seria una casualitat increïble que fos un brot diferenciat del brot de Sabadell, cuja manifestació, o sigui, amb una manifestació exactament igual, és a dir, entre el dia 10 i 11 de setembre, el dia de la Diada, va ser quan es va manifestar d'una manera més important i la corba d'afectació és exactament igual la de Sabadell que la de Ripollet. Per tant, seria una casualitat inaudita. Què podria passar? Que Ripollet s'hagués infectat, per dir-ho així, del brot de Sabadell. També podria ser, tot i que seria la primera vegada que a Catalunya, amb una distància tan gran entre Sabadell i Ripollet, podrien estar parlant entre 11 i 13 quilòmetres, es pogués infectar una torre pogués infectar l'altra. Això seria la primera vegada que passaria a Catalunya, però sí que és veritat que hi ha altres països que hi ha documentació de que això ha passat inclús a distàncies més grans, no?
Mm-hmm. I pel que fa, mentre esperem aquests resultats el dia 30, és evident que els ciutadans han mostrat la seva preocupació, especialment per la xarxa d'abastament públic d'aigua. Quin és el missatge que vostè li vol transmetre?
Bé, jo ja ho he dit, per activa, per passiva, els tècnics, els científics, el director general de Salut Pública, tenim a la web municipal una informació exhaustiva, què és la legionel·la, com es transmet la legionel·la, com es combat la legionel·la. Hem enviat informació a les direccions de les escoles, a totes les persones que tenen contacte amb la informació al públic. Ho hem dit reiteradament. Després, és veritat que és difícil administrar aquesta informació perquè la gent som alarmistes de per si. Jo repeteixo una vegada més. L'aigua de la xarxa, que tenim a l'aixeta, és una aigua que està tractada, que està clorada, que no està emmagatzemada a les canonades, que es fan analítiques permanentment a diari. Algú podria pensar que fos un risc consumir aigua de l'aixeta, sigui per dutxar-nos, sigui per beure'ns, i que les autoritats sanitàries, en aquest cas la Generalitat de Catalunya, que és qui té les competències, no hauria pres mesures. Algú li pot pensar que això podria passar? És que és literalment absurd. Per tant, la gent ha de fer vida normal. L'aigua de l'aixeta és aigua normal, que es pot consumir. Això no es transmet de persona a persona. La legionel·la es transmet per inhalació, de partícules contaminades que han hagut d'estar a través d'aerosols, és a dir, aspersions, aerosols, que prèviament han d'estar amagatzemada a temperatura superior a 45 graus. És a dir, hi ha unes condicions que ens fan de dir que la gent estigui tranquil·la, totalment tranquil·la, que no afecta absolutament res al tema de l'aigua, del consum de l'aigua.
Doncs esperem que arribi de veritat aquest missatge de tranquil·litat. Aquestes dades també ara les contrastarem amb el doctor Ferran Segura de l'Hospital Partaulí. Nosaltres li agraïm moltíssim, senyor Parralejo, que ens hagi atès i esperem aquests resultats el dia 30 de setembre. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi bé. I tal com hem avançat ara mateix, volem parlar ara de la legionel·losi des d'un punt de vista més científic i mèdic. És per això que hem contactat amb el doctor Ferran Segura, cap d'infeccions de l'Hospital Partaulí, aquí tenim a l'altra banda del telèfon. Doctor Segura, gràcies per atendre la nostra trucada, benvingut.
Hola, bon dia.
Doncs, doctor, hi ha molts ciutadans, tal com acabem de parlar amb l'alcalde, que estan evitant beure aigua de la xarxa pública per por a contraure la legionel·losi. És això probable?
No, és completament no improbable, és impossible. Si no es pot... Les aigües, precisament, de la conducció, dels sistemes de conducció de les ciutats estan completament controlades i a part d'això, que no és pel consum, no és per la beguda d'aigua que un adquireix la infecció. He sentit una mica els comentaris ara que feia el senyor alcalde, em sembla, de Espollet, i em sembla que ja ho ha explicat. No hi ha cap risc. Poden estar tranquils completament i consumir l'aigua de l'aixeta sense cap tipus de problema. A Ripollet, a Sabadell i on sigui.
Quines són les formes de transmissió de la legionel·losi?
Bé, em sembla que també ja ho ha comentat una mica el senyor alcalde, no? Bàsicament, la legionel·losi es transmet a través de partícules, diríem, d'aerosols. Surt de l'aigua i a través dels aerosols i a través de l'aire es pot inhalar. Llavors, clar, si el grau d'infecció, podríem dir, o de contaminació d'una aigua és molt alta i es produeix uns aerosols molt potents i que es poden realment desplaçar per l'aire a certa distància amb unes quantitats importants de legionel·la, doncs això pot produir la infecció i pot produir la malaltia en els humans. No? Habitualment no passa, de manera que quan passa i són nombre de casos importants i etcètera, doncs vol dir que realment la font contaminada té un grau de contaminació alta i això fa que pugui arribar amb aquesta forma d'aerosol i inhalar-se en quantitats notables, perquè de vegades quantitats petites de legionel·la, etcètera, doncs són controlades i no acaben produint infecció en els humans sans, no?
Sembla que hi ha com un perfil de les persones que contrauen aquesta malaltia.
Sí.
Es parla de persones grans, malalties prèvies.
Sí. A veure, hi ha un cert perfil, això tots els estudis de casos que hi ha, sí que hi ha un cert perfil. En alguns casos aquest perfil no es coneix molt ben bé la raó i altres sí. O sigui, la legionel·la és molt poc freqüent amb edats, amb els nens i amb edats de la gent jove és poc freqüent, perquè són gent que tenen els seus sistemes de defensa tant a nivell respiratori com en general conservats, i per tant no és que sigui impossible, però necessitarien un inòcul de bacteris molt alt perquè poguessin produir-se una infecció i una malaltia amb aquestes persones. A vegades també se sap que hi ha persones que es poden haver estat infectades però no haver presentat cap tipus de símptomes i per tant sense cap conseqüència. Quan passa que la situació és més greu? Doncs quan l'inòcul, per una banda, la quantitat de bacteris és molt alt i les condicions de defensa de l'organisme, tant a nivell respiratori com a nivell general, doncs estan disminuïdes per algun motiu. O els fumadors, l'edat avançada, les malalties concomitants, etc., això fa disminuir aquests sistemes defensius de l'organisme i fa que sigui més fàcil adquirir la infecció i fins i tot que en alguns casos pugui ser més greu.
Doctor, com es manifesta la legionel·losi? És difícil de diagnosticar? Vull referir-me a altres malalties.
Sí, no. Els símptomes són bastant similars a altres malalties infeccioses. A l'inici, bàsicament només és febre i dolors musculars i poca cosa més. I després ja van apareixent símptomes respiratoris, tos, que pot ser amb expectoració o sense expectoració, i acaba produint
la pneumonia, que és la manifestació d'aquesta infecció pulmonar, que nosaltres a nivell ja, si acudeixen al metge, etcètera, doncs podem detectar-ho a través, per una banda, de l'exploració física, de la realització d'una radiografia de tòrax, on es veu que apareix aquesta condensació. I llavors, des de fa uns anys tenim un sistema de laboratori de diagnòstic que és molt, molt útil, perquè és ràpid i és molt sensible i molt específic, es determina l'antigen de la legionel·la a l'orina, i perquè s'elimina ràpidament per l'orina, i per tant de seguida, i en la major part dels casos el diagnostiquem per aquesta prova que s'acostuma a fer als hospitals, no?
Que
el diagnòstic és fàcil, però vull dir, la confusió inicial amb altres patologies, que em sembla que és el que em volies preguntar, doncs realment sí, es pot confondre amb altres patologies. Té algunes peculiaritats, però és molt difícil diferenciar una pneumonia d'un altre tipus de pneumonia.
I quan cal consultar el metge?
Perdó?
Quan cal consultar el metge?
Bueno, això sempre és difícil, de dir, i és evident que en moments de brot doncs la gent està, està més sensible, no? Home, bàsicament jo diria que ha de ser que el pacient tingui febre alta, més de 39, malestar general, i quan comenci ja a passar això o a notar algun símptoma de respiratori hauria d'acudir al metge. Llavors, si és el metge de capçalera, ja decidirà si considera que hi ha prou sospita per enviar-lo a l'hospital o no, perquè també és cert que hi ha casos lleus que es poden tractar fins i tot sense passar per l'hospital o sense un ingrés hospitalari, no?
Doncs doctor Ferran Segura, cap d'infeccions de l'Hospital Pau Taulí, li agraïm moltíssim que ens hagi atès avui als micròfons de Ripollet Ràdio, i només doncs esperar que tot això acabi aviat.
Molt bé.
Gràcies.
Moltes gràcies. Bon dia.
Esteu escoltant Info.
I canviem totalment de tema, perquè hem de parlar de la sessió ordinària del ple municipal que va tenir lloc ahir dijous i que va comptar amb 9 punts a l'ordre del dia. Així es van aprovar per unanimitat les festes locals per l'any 2015, que seran el dilluns 25 de maig, segona Pasqua, i el 31 d'agost, dilluns de festa major.
La primera data és possible que canviï, però tal com va explicar l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo.
De tota manera, nosaltres tenim un acord en el qual aquesta segona festa, que tradicionalment es fa amb la segona Pasqua, la fem de comú acord amb Barcelona. Hem acordat a Junta Portaveu que prendrem aquest acord, concretament el dia 31 d'agost i el 25 de maig, però facultem l'alcalde a que si abans del proper ple de l'Ajuntament de Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona canviés aquest dia, perquè tenim informacions que es podria canviar fins al dia 1 de juny, que seria la setmana següent, dilluns següent, nosaltres també ho canviaríem.
La pròrroga del contracte de gestió del servei públic de menjador escolar amb l'empresa Sers Futària fins al 31 de juliol de 2018 va ser altre dels punts debatuts durant la sessió. L'explicava la regidora d'Educació, Maria del Mar Viera.
Aquest era un contracte de 4 anys, prorrogable a 4 anys més. En data 18 d'agost, l'empresa adjudicatària ha presentat una instància davant el Registre General d'Entrades manifestant la seva conformitat en prorrogar el contracte per 4 cursos escolars més. Això és de conformitat, com deia abans, amb el que disposa el plec de clàusules administratives particulars que regeix aquest contracte, i per tant el que es proposa és aprovar la pròrroga del contracte administratiu de gestió del Servei Públic Municipal de Menjador Escolar en la modalitat de concessió administrativa amb la mercantil Sers Futària SL per un període de 4 cursos escolars.
Es va donar llum verda a aquest punt amb els vots a favor de PSC, Convergència i Unió i Partit Popular. Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa es va abstenir, i així ho explicava Pablo López.
Creemos que este es un tipo de servicio que el pueblo debería de recuperar, debería hacerlo cada vez más público. Es un servicio que a las familias les cuesta mucho dinero, es un servicio bastante caro. Y por otro lado, pues bueno, es una prórroga de un contrato que ya se hizo anteriormente, por lo tanto nos abstenemos.
El COP Compromís per Ripollet va votar en contra en aquest punt. Els arguments els donava la regidora Eva Fredes.
En aquests moments tots aquests serveis estan prestats, és a dir, empreses privades, i la seva contractació representa aproximadament un 66% del pressupost municipal. La gestió directa des de l'Ajuntament suposaria, garantiria dues coses. En primer lloc, un control dels mateixos serveis i, per una altra banda, un estalvi econòmic. La segona part és que els menjadors, els centres educatius, són un recurs en dos sentits. Un, per ajudar les famílies a conciliar la vida familiar i laboral. I una altra és per poder garantir alimentació en casos de risc. Nosaltres creiem també que hauria de ser un servei públic, universal, gratuït, com es fa en altres països, i hauria de ser així, eh?
L'alcalde va puntualitzar per tancar el punt que els ajuntaments no tenen competències en els menjadors escolars.
El punt cinquè portava al ple una modificació de crèdits per un import d'uns 70.500 euros que seran destinats a inversions i que provenen de revisions de l'IPC de diversos contractes dels quals s'ha obtingut un remanent. Escoltem la regidora d'Hisenda, Imma Viera.
Es tracta d'un expedient de modificació de crèdits de 70.514 euros és íntegrament destinat a inversions, recull tres inversions, una és el desmantellament de l'estació transformadora del Parc Rizal, una altra són inversions al clavegueram del carrer Montcada 77 i una altra és una aportació a la Mancomunitat per tal que es porti a terme l'asfaltat del carrer Verge de Montserrat, la part que correspon a Ripollet. El finançament d'aquest expedient de modificació de crèdits prové de dues partides i prové de la revisió del sobrant de revisions d'IPC de contractes, tenint en compte que en alguna ocasió l'IPC ha estat per sota del pressupostat i que en alguna ocasió també l'IPC ha estat negatiu i per tant no s'ha hagut de procedir a aquesta revisió de preus.
Tots els grups hi van votar a favor, a excepció del COP Compromís per Ripollet, que s'hi va abstenir. El compte general de 2013 també es va aprovar durant la sessió de setembre amb l'abstenció d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, el Partit Popular i el COP Compromís per Ripollet i els vots a favor de PSC i Convergència i Unió.
El punt 7 portava a debat l'aprovació inicial de l'ordenança del mercat setmanal de Ripollet amb l'objectiu de millorar l'administració i la gestió sectorial d'aquesta activitat local.
Aquesta ordenança inicial ha estat treballada per una comissió formada per l'Associació de Paradistes de Ripollet, l'Associació de Concessionaris del Mercat Nou i l'Associació de Venedors i Comerciants del Mercat Municipal. El grup del COP Compromís per Ripollet s'hi va abstenir, la resta de grups municipals hi van votar a favor i el punt va ser aprovat.
Pel que fa a les mocions, la primera la va presentar Iniciativa per Catalunya Verds, CUIA, i reivindicava una elecció democràtica dels alcaldes i alcaldesses en contra de la reforma electoral que té previst aplicar el Partit Popular abans de les properes eleccions municipals. Hi van votar a favor Convergència i Unió, PSC i COP Compromís per Ripollet i en contra el Partit Popular, i la moció va ser aprovada.
Per la seva part, el COP Compromís per Ripollet va presentar un text manifestant-se en contra de la privatització del cànon de l'aigua redactat per la plataforma Aigua és Vida i apadrinat pel grup municipal. La moció va ser desestimada amb els vots a favor d'Iniciativa Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, l'abstenció del Partit Popular i els vots en contra de Convergència i Unió i PSC. Seguidament es portava davant la proposta dels grups municipals de CiU, COP Compromís per Ripollet i Iniciativa amb un text de suport a la convocatòria de consulta del 9 de novembre de 2014. Així ho explicava el portaveu de Convergència i Unió, Xavier Peñarando.
Així mateix, fem una crida a la ciutadania a participar-hi de manera activa, cívica i pacífica. I els acords que prenem en aquest plenari són: 1. Mostrar el suport a la convocatòria de la consulta del 9 de novembre de 2014 per decidir lliurement el futur de Catalunya dins l'exercici dels nostres drets democràtics i prendre el compromís de l'Ajuntament de Ripollet amb la realització de la mateixa, facilitant tots els recursos i les eines necessàries per fer-la possible, fent una crida a la participació. 2. Donar ple suport al president i al govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya i als partits polítics que donen suport a la convocatòria i a la materialització de la consulta del 9 de novembre dins el marc legal que és la Llei de Consultes Populars No Referendàries i Participació Ciutadana, aprovada pel Parlament de Catalunya, ja que respon a la voluntat majoritària del poble català i dels seus representants.
El Partit Popular argumentava així el seu vot en contra. Víctor Dieguez.
Entenem que aquesta és una via que va en aquest sentit. Entenem que és obvi que, a més d'il·legal, és una via de la ruptura i que vull insistir que va per la via d'incomplir la llei i, a més, posar en perill una convivència que, insisteixo, per nosaltres és molt valuosa. I, per tant, la posició del Partit Popular, a totes les escales, però, evidentment, com no podia ser d'una altra manera, a Ripollet, serà en contra.
El PSC, per la seva banda, s'hi va abstenir. Rosa Maria Martín.
Per tant, tot i que el PSC no estem d'acord amb com s'ha plantejat el 9N ni amb la pregunta com es proposa, sí que estem d'acord amb el dret a decidir amb què és el poble de Catalunya qui ha de donar el seu vistiplau en un referèndum legal i acordat. També estem d'acord amb la Llei de Consultes Populars No Referendàries i creiem que la situació i l'encaix de Catalunya-Espanya ha de ser solucionat amb diàleg, negociació i pacte. Per tot això, el nostre vot serà l'abstenció.
Molt bé.
Així, la moció va ser aprovada amb els vots a favor dels impulsors de la moció, el vot en contra del Partit Popular i l'abstenció del PSC.
Escolta l'actualitat de la setmana a l'Info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres a la 1 del migdia i a les 6 de la tarda i els diumenges a la 1 de la tarda. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de l'FM. Escolta els protagonistes de la setmana a Ripollet Ràdio. Info, la informació més propera.
Aquest dilluns 22 de setembre, l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, va presentar en roda de premsa una nova campanya de neteja que, sota el títol Ripollet Joc Net, té com a objectiu sensibilitzar, educar i actuar per una via pública més neta i en bon estat. A l'acte hi eren presents la regidora de Medi Ambient, Gemma Edo, la d'Urbanisme, Rosa Maria Martín, el regidor de Comerç, Indústria i Turisme, Joan Fandos, i el d'Ocupació, Ferran Tornel.
La iniciativa posada en marxa davant la preocupació per la neteja dels carrers i l'ús intensiu de la via pública per al lleure dels ciutadans està treballada transversalment des de diverses regidories. Així explicava els objectius de la campanya l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo.
Aquest objectiu, que va ser la primera cosa que nosaltres vam posar sobre la taula quan ens vam reunir, era un objectiu molt clar. Era sensibilitzar, educar i actuar. A partir d'aquí hem fet aquest disseny que us deia, que d'alguna manera impliquem a tots i a totes les que estem des de l'Ajuntament implicats en el que és la via pública i l'espai públic.
Tot i que fins ara s'han realitzat accions específiques com ara vigilar punts concrets d'ús incorrecte, netejar puntualment o fer un control del cens de gossos, ara es vol implicar i fer corresponsables als ciutadans en el manteniment dels espais comuns i en l'ús correcte dels contenidors.
I també els veïns són responsables, i això és una novetat que també volem traslladar a l'opinió pública, perquè els veïns i les veïnes són corresponsables de que els espais públics es faci un ús correcte i estiguin en les millors condicions possibles per fer-lo servir. I aquesta és una relativa novetat, perquè moltes vegades les administracions tendim a intentar solucionar els problemes per la via de assumir coses que segurament no es correspondria, d'amagar i fer-ho ràpidament perquè no tingui impacte, i en alguns llocs justament s'està fent el contrari. És a dir, a vegades va bé deixar en evidència que, tot i que es faci una bona neteja i es faci un bon servei, la mala utilització del servei provoca problemes en general. I això a vegades s'ha de visualitzar, s'ha de denunciar, s'ha de corregir. I per això necessitem la col·laboració de tots els veïns, de tots els veïns, perquè ens ajudin entre ells, i lògicament l'Ajuntament és el que assumirà la major responsabilitat.
La campanya serà participativa, ja que tothom podrà fer les seves aportacions per millorar, ampliar o modificar les actuacions municipals. També serà dinàmica, perquè tot i que la línia d'actuació està establerta, la participació de tots els agents implicats podrà modificar i millorar la programació prevista. Per últim, s'avaluaran periòdicament les accions realitzades per ajustar continguts i actuacions.
El passat dimecres 17 de setembre es va celebrar una nova reunió del projecte EMPRO, servei empresarial inclòs en el Pla 17, impulsat des del Padró Municipal d'Ocupació de Ripollet amb el suport de l'àrea metropolitana. En aquesta reunió es va acordar la posada en marxa properament d'una aplicació sobre Ripollet descarregable a dispositius mòbils.
Aquesta nova eina representarà una nova aportació a la promoció i reactivació de l'economia local mitjançant la incorporació dels establiments i empreses locals a l'aplicació. Aquesta iniciativa està promoguda des del Patronat Municipal d'Ocupació amb la Regidoria de Comerç, Indústria i Turisme.
El passat dilluns 22 de setembre, l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, va presidir una reunió ordinària de la Comissió de Seguiment de l'Ecopar 2, que, com és habitual, va comptar amb l'assistència de regidors dels grups municipals, representants d'associacions de veïns, direcció de l'Ecopar 2 i representants de l'àrea metropolitana de Barcelona. A la reunió, l'alcalde de Ripollet va exigir que es facin les obres de manteniment de la instal·lació que siguin necessàries per evitar episodis d'olor.
En aquesta reunió, els responsables de la planta van donar compte del seu estat de funcionament durant l'estiu, quan, degut a la calor, s'han produït fins a 8 episodis d'olor. L'alcalde va insistir que l'Ecopar 2 no té per què emetre cap tipus d'olor molesta i va exigir millores a la planta. Tant els responsables de la gestió de la planta com els d'AMB van aclarir que es fan treballs continus de revisió i que aquest estiu s'han continuat amb els treballs de millora de la impermeabilització de les cobertes. Per la seva banda, Conill va explicar als membres de la comissió que la Universitat Politècnica de Catalunya ja està fent l'estudi per analitzar els nivells tant de COPS com de formaldehid que emet la planta per fer un nou control després de les notícies aparegudes sobre l'Ecoparc 2 el passat mes de juny.
I a la mateixa línia, el passat dimarts, és a dir, el dia següent, l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, acompanyat de la regidora de Medi Ambient i Salut Pública, Gemma Edo, van mantenir una trobada amb veïns del barri de Sant Andreu per parlar sobre l'Ecopar 2.
La reunió va ser proposada per la Junta de l'Associació de Veïns per tal que poguessin conèixer de primera mà quins havien estat els fets esdevinguts el passat mes de juny arrel de les informacions aparegudes sobre les emissions de formaldehid de la planta de gestió de residus. Durant més de dues hores, l'alcalde els va donar les informacions de què disposa i va respondre a totes aquelles preguntes i dubtes que van plantejar.
El passat dimecres, l'agrupació local de Ciutadans va criticar en roda de premsa la falta de manteniment i vigilància del parc de Rizal, que considera el punt negre dels parcs de Ripollet.
Així ho explicava el portaveu de Ciutadans, Josep Gavarra.
Si en aquests moments hi ha un lloc que podem tildar, repeteixo, de punt negre, és el parc Rizal. Per què? Doncs per la brutícia, per les festes incontrolades que molts veïns ens han manifestat, i personalment ho he pogut comprovar, a altes hores de la nit, sobretot en els caps de setmana. El que comporta, doncs, deixadesa de papers, de xeringues. Ara mateix estem veient barres de pa tirades per aquí terra, i una nul·la intervenció dels serveis municipals.
És per això que ha presentat un escrit adreçat a l'equip de govern demanant una intervenció urgent i més presència policial.
La plataforma d'afectats per la hipoteca ha realitzat a les darreres setmanes diverses accions als jutjats per tal de demanar la suspensió de tots els procediments d'execució hipotecària, al·legant la vulneració de diversos articles de la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea, així com de convenis internacionals en els que Espanya forma part.
D'una banda, el passat 17 de setembre es va presentar un document als jutjats on reclamava la convocatòria d'una junta de jutges que inclogués com a punt de l'ordre del dia la suspensió immediata dels procediments d'execució hipotecària. D'altra banda, el passat dimarts, dia 23, la PA va lliurar al jutjat un document massiu, individual i col·lectiu presentat als jutjats d'arreu d'Espanya on es demanava al degà la suspensió dels processos d'execució hipotecària donada una nova sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que declarava il·legal aquest procediment.
Escolta l'actualitat de la setmana a l'Info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres a la 1 del migdia i a les 6 de la tarda i els diumenges a la 1 de la tarda. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de l'FM. Escolta els protagonistes de la setmana a Ripollet Ràdio. Info, la informació més propera.
Des d'avui divendres i durant tot el cap de setmana, Ripollet participarà un any més a les Jornades Europees de Patrimoni. Les activitats s'iniciaran aquesta tarda amb la presentació del llibre La Guerra de Successió al Vallès Sud. Música, sortides, visites guiades i contes són alguns dels ingredients del programa d'enguany. Per parlar-ne, comptem amb nosaltres amb la tècnica de patrimoni del Patró Municipal de Cultura, Helena Vilalta. Benvinguda.
Hola, moltes gràcies. Bona tarda.
Helena, com hem dit, inicieu aquesta jornada amb la presentació d'un llibre. Explica'ns de què es tracta.
Sí, bé, comencem amb aquestes jornades, doncs, amb la presentació del llibre del Miquel Sánchez, un historiador cerdanyolenc, un llibre que es diu La Guerra de Successió al Vallès Sud, i el motiu és que aquest any hem decidit que les jornades tindrien un fil conductor. No cada any ho fem, però sí que ho hem fet alguna vegada, ho hem fet amb la vinya, per exemple, fa 3 o 4 edicions, i aquest any, doncs, amb motiu del tricentenari, vam decidir que el gruix de les activitats girarien al voltant del 1714. I comencem, doncs, aquestes activitats amb la presentació d'aquest llibre que ens presenta el Miquel i que tractarà, sobretot, doncs, una miqueta el com es va viure el conflicte en els pobles del Vallès, a Sant Cugat, a Cerdanyola, a Montcada, a Ripollet...
Uh-huh. Aquest tema del 1714, saps si és una temàtica comú a d'altres municipis?
Doncs la veritat és que si consultant, doncs, una miqueta el programa genèric de les jornades europees, te n'adones que han sigut bastants els municipis i els museus que han triat aquesta temàtica, potser no per fer el gruix de les activitats, però Déu-n'hi-do el que hi ha al voltant d'aquest tema.
Uh-huh. O sigui que vau... Aneu ben encaminats.
Anem ben encaminats, sí. De fet, nosaltres ja fa temps que ho teníem, estàvem una miqueta pendents, no, del que feien els altres museus o municipis, i hem vist que coincidim bastant, que la línia ha sigut bastant aquesta aquest any.
Mm-hmm. Demà dissabte sortiu del CIP per anar a Barcelona.
Sí, demà fem una ruteta fora. Pensem que també està bé que des del CIP programem sortides per conèixer patrimoni no només local, sinó també una miqueta més enllà. I el que farem és un recorregut per la Barcelona, no, del 1714. Veurem la ciutat barroca. Primer ens faran una miqueta d'introducció doncs, dels fets, de com era la ciutat, no? Del conflicte, els antecedents de la guerra, i després doncs, estarem pel barri de la Ribera, pel carrer dels Vigatans, Santa Maria del Mar, el carrer Montcada, bueno, farem tot un recorregut al Fossar de les Moreres, i acabarem doncs, en el Centre Cultural del Born, que podrem entrar-hi per fer una visita lliure, però sí que no estarà dins d'aquest itinerari. Uh-huh. Llavors, bueno, ens trobem a les 4 i quart amb un bus que ens porta fins a Barcelona i ens torna a dur cap a Ripollet, i gairebé està ple.
Això
no sé si
m'ho
anaves a preguntar, Reme, però ens sí. Queden dues places, o sigui que si algú s'hi vol apuntar,
places.
Queden dues places.
Bueno, doncs que ho sàpiguen, que en queden dues. És una activitat gratuïta?
És una activitat gratuïta. Totes les activitats que hem programat per les Jornades Europees de Patrimoni són gratuïtes.
Molt bé. I parlem de diumenge, que el dediqueu una mica més com als més petits, al públic familiar, no? Sembla?
Sí, el diumenge fem les tradicionals ja portes obertes, perquè pensem que sempre que fem alguna cosa de caire de patrimoni hem de tenir el museu obert, perquè hi ha encara molta gent que no el coneix, cada cop en passa més gent per allà, però encara hi ha molta gent que no ho coneix o que et diu, ostres, encara no he visitat el Molí d'en Rata o l'exposició de les Riuades. Això ho havíem de fer, fem visites guiades tant al Molí d'en Rata com en l'exposició de les Riuades, però tot i així, seguint amb aquest fil conductor del 1714, hem programat un parell d'activitats que són de caire familiar, com deies. Al dematí, com que coincideix sempre les Jornades Europees de Patrimoni amb les festes del Pont Vell, sempre mirem de col·laborar, perquè pensem que, bueno, que, el que hem de fer no és competir, sinó sumar esforços, no? I optimitzar recursos. Amb la qual cosa, el CIP es trasllada al barri del Pont Vell al dematí el diumenge, i farem, aprofitant que ells fan una xocolatada popular, que la fan cada any, doncs nosaltres explicarem una miqueta el punt de vista històric del xocolata, com arriba i com es va convertir en ser un consum, el dolç més consumit, tant per les classes altes com per les classes pobres en aquesta època. I bueno, descobrirem tot de coses al voltant de la xocolata. I a la tarda el que fem és un contacontes, però també amb el Roger Cònsul, no? Un noi que la veritat és que ho fa molt bé i ens explicarà unes quantes llegendes i uns quants contes al voltant de tot el tema.
Uh-huh. I com tu deies, les visites guiades, que doncs, aquest programa acaba amb la visita a la mostra dels 50 anys de les Riuades, que ara ha tornat a ser aniversari.
Pensàvem que aquesta setmana també tocava que la recuperéssim. Al matí farem la visita del Molí d'en Rata, 12:45, acabarem la xocolatada i ens en tornarem al molí. I després, a la tarda, un cop acabin els contes, doncs farem aquesta visita a l'exposició de les Riuades per cloure una miqueta tot el cap de setmana de jornades.
I pregunta obligada, què és el que us reporta a vosaltres aquestes jornades? Què és el que perseguiu?
Doncs perseguim moltes coses, però arribar a la gent, fer que el patrimoni doncs, sigui una cosa de tots, que no sigui allò que la gent s'ho mira com de lluny, no? O, ostres, això d'història, o... No, volem intentar-ho fer-ho proper, per això fem activitats familiars que d'alguna manera serveixin perquè la gent aprengui passant-s'ho bé, activitats més adreçades als adults, i això que entre tots, penso que és l'objectiu principal de les jornades en general, no? A tota Europa, i és fer accessible el patrimoni a tothom, perquè el patrimoni és de tots i l'hem de cuidar entre tots.
Uh-huh. Doncs ja ho saben, que tenen aquest patrimoni accessible tot el cap de setmana en aquest marc de les Jornades Europees de Patrimoni. Helena Vilalta, tècnica de Patrimoni del Patronat de Cultura, moltíssimes gràcies.
A vosaltres per convidar-me.
Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Esteu escoltant Info.
I més coses del cap de setmana. Demà dissabte, a partir de 4:45, la pista de skate del Parc Primer de Maig s'acollirà la 6a edició de l'Urban Day a Ripollet. A banda de les competicions, a la festa també es faran exhibicions de trial, circuits amb skates, exhibició de ball urbà i un concert de hip-hop amb el grup Hombres Balà, amb l'actuació del ripolletenc Senyor Zambrana.
Enguany, l'activitat s'ha programat al mes de setembre per evitar les altes temperatures d'edicions anteriors que s'havien celebrat durant el mes de juliol al parc. L'Urban Day comptarà amb una competició de skate a la bowl per a joves a partir de 16 anys amb premis pels primers 3 classificats. L'acte està organitzat per la Regidoria de Joventut i Ciutadania de l'Ajuntament de Ripollet i col·laboren l'Associació Patins Solidaris, l'Associació de Veïns de Can Mas i el Gimnàs Duo Fitness. Està inclòs en el tercer Pla Local de Joventut 2012-2015.
I aquest cap de setmana comencen les activitats organitzades pel Centre Aragonès de Ripollet per celebrar la festivitat del Pilar. El pregó, que tindrà lloc demà dissabte a les 8 del vespre, serà càrrec de Carmen Pobo, presidenta de la Diputació Provincial de Teruel.
La vintena d'actes previstos es repartiran al llarg de 3 caps de setmana i no hi faltaran els tradicionals campionats de darts, dominó i guinyote, entre d'altres, així com les trobades gastronòmiques. El president de l'entitat, Marcos Gallan, va destacar en roda de premsa la satisfacció per la col·laboració de la pregonera i va explicar algunes de les novetats d'enguany.
Luego, otra de las novedades que tenemos este año será la Noche Cultural, que este año será con los amigos de NIR de Música y Música en Directo con la Rondalla San Saturio, que lo haremos en el Centro Cultural, en la Sala de Actos. Uh-huh. Y otra de las novedades será para el 12 de octubre, que contaremos con un grupo de Teruel, que es la primera vez que en los 18 años de historia del centro viene un grupo de la provincia de Teruel, que será el grupo Ciudad de los Amantes.
Els socis emèrits d'enguany seran Paqui Bueno, Pedro Larriba i José María Pérez.
I aquest any les festes de la tardor del barri del Pont Vell celebren la seva 34a edició. Un any més, la comissió organitzadora de les festes ha presentat un extens programa de 3 dies ple d'activitats per totes les edats i que compta amb la participació d'entitats tant de Cerdanyola com de Ripollet. Per parlar-ne, comptem a l'altra banda del telèfon amb Gabriel Zambrana, membre de la comissió. Bona tarda.
Hola, buenas tardes.
Gabriel, como ya viene siendo tradicional, el inicio de la fiesta se hará con la inauguración de una exposición, ¿no es así?
Correcto. Este año tenemos una exposición que yo creo que va a gustar mucho, que la organizamos a medias la Cruz Roja y nosotros. Yo creo que va a valer la pena que todo el mundo venga a verla. Uh-huh. Vendrá el señor Parralejo y la señora Carmona, que es la alcaldesa de Cerdanyola, para la inauguración. Esperamos contar con los vecinos, al menos.
Uh-huh. En la calle Nuestra Señora de Los Ángeles es un poco el centro neurálgico de toda esta fiesta, ¿no?
Pues sí, el 90% se desarrolla aquí porque realmente tampoco tenemos demasiado sitio. Entonces, uh-huh. algunos se hacen aquí en la calle, bueno, prácticamente todos, otros arriba en la parte alta, por pues, la Tiana, y en el parque pues también desarrollamos algunos, como los fuegos artificiales, la exposición de coches clásicos, en fin, vamos repartiendo un poquito todo lo que podemos. Pero claro, lo que es el grueso de todas las actuaciones en la carpa que tenemos en la calle Nuestra Señora de Los Ángeles.
Uh-huh. Gabriel, ¿qué novedades presenta el programa de esta edición?
Bueno, pues las novedades casi siempre se basan los viernes, porque los otros días está tan concentrado el tema y la gente está tan acostumbrada al mismo programa que prácticamente puedes cambiar poco. Uh-huh. Entonces, es así. Este año sí que tenemos la NIS de Música, que la haremos en la carpa en vez del Centro Cívico, porque cada vez pues tiene más efectos el tema de NIS de Música, y este año yo creo que hemos acertado con el tema de la música de los 60, que le gusta a mucha gente. Después el tema del espectáculo de la noche, que es un espectáculo de variedades, que tenemos 3 actuaciones diferentes para todos los públicos, para pasar un buen rato, es para sentarse y disfrutar.
Uh-huh. Un saludo.
Las cosas más, digamos, más de novedad.
Molt bé. Un saludo desde aquí por eso a nuestro compañero Ramón Argente, que es el que estará hoy con esa
sí,
música de los
supuesto,
60
sí, tanto.
En vuestra carpa. Como decíamos, contáis con la colaboración de muchas entidades y que ya están acostumbradas a participar en vuestra fiesta.
Claro, es que esto sin las entidades es imposible que funcione, pero no solo las entidades, hay que contar también que los ayuntamientos es una parte muy importante, porque con la infraestructura que lleva una fiesta de estas características, es una fiesta de barrio, pero es una fiesta con tantos actos que necesitamos lampistas, trabajadores de la luz, porque es que si no es imposible, nosotros no podríamos llegar jamás en la vida. Y claro, ocurre una cosa, que como en todas las comisiones, cada vez somos menos, y si no nos ayudan un poco, esto desaparece, y esto uh-huh. es así.
¿Colaboran vecinos, muchos vecinos con vosotros o no?
A ver, todo lo que es la preparación, la verdad es que cada vez echamos más en falta más manos. Pero después a la hora de lo que es la fiesta sí que se arriman y tal. Pero sí que es verdad que conforme pasan los años, la gente joven no se implica que sería la que se tendría que poner a ayudarnos. Y entonces, uh-huh. claro, lógicamente ya este año ha habido una revolución importante porque toda la junta anterior ya ha salido, entramos los nuevos, pero no entra gente joven. Y si no entra gente joven, no hay futuro. Así que ya veremos, a ver qué pasa. De momento estamos aquí, no sé lo que duraremos.
Que sirva este comentario para hacer un poco de llamamiento, ¿no?
Es que yo he hecho varios llamamientos, o sea, pero que no se dan por aludidos. No sé, es que la fiesta esta no es que sea para viejos, pero bueno, es para niños, eso es cierto, porque hay muchos actos para niños, uh-huh. Y después personas de a partir de, por ejemplo, 30 años. Porque cuando hemos hecho actividades con gente joven, a conciertos de rock, es que no viene nadie. Y la verdad es una pena que te gastes un dineral en traer sonido, traer equipos para que después no venga la gente. Y después si traes, por ejemplo, el musical de Gris o otra cosa, esto se pone de un bote. Entonces, uh-huh. ¿Qué dices? Pues traigo espectáculos para que venga la gente, porque claro. Si no, no haces nada.
¿Qué sería por eso las fiestas de la tardor sin ese bingo, sin esa comida en la calle, sin ese vecindario que comparte esos buenos momentos, ¿no? También.
Sí, sí, por supuesto. Esto, nosotros hace días que tenemos ya el tema de la paella, los tickets, y bueno, ahora acabo de preguntar a la chica y prácticamente queda muy poco por vender. Quiere decir que a la gente le gusta salir, y claro, como el bingo viene a continuación, ya la misma gente que está en la paella, pues ya se queda en el bingo, más todos los que bajan, todos los vecinos. Uh-huh. O sea que viene muchísima gente porque gusta mucha gente, pero es lo que digo, después a la hora de colaborar, pues no es lo mismo.
Faltan manos. Bueno,
sí, sí, faltan manos. Ya te lo digo de verdad que nos faltan manos. O sea, acabamos agotados, ¿eh?
No me extraña, tres días de intensa actividad. Además, hay que decir, claro. como tú apuntabas también, que el programa incluye actividades organizadas con ayuntamientos. Por ejemplo, de Ripollet forma parte de vuestras fiestas también la actividad de la Semana de la Movilidad Sostenible, esa sí. salida en bicicleta, también sí. la chocolatada de las jornadas europeas. ¿Es buena esa colaboración?
Sí. Para mí es ideal, porque yo para mí lo que hace es sumar. Y yo todo lo que sea sumar para mí es importante. Entonces con la Elena Vilalta, que es la encargada del patrimonio, pues tenemos buen feeling y siempre que podemos colaboramos. Y entonces me lo comentó, oye Gabriel, ¿qué te parece? Porque además es ideal. Digo, para mí, perfecto. Porque bueno, es otro espectáculo. O sea, claro, ves el programa y dices, oh, y esto y lo otro. Y digo, bueno, pues ¿cuántas actividades tiene esta gente? Mm-hmm. Pero bueno, es lo que estoy hablando. Si no contáramos con todas estas colaboraciones, la verdad sería muy, muy difícil.
Pues nos alegramos mucho de que tanta gente se vuelque en estas fiestas. Como decimos, hacemos este llamamiento a esa falta de manos para poder organizar.
A ver si se anima gente.
De 30 años más estas fiestas de la tardó, que si los vecinos no se podrían hacer en el barrio del Pueblo.
Claro, es que esto si lo tuviera que organizar todo el ayuntamiento sería imposible, porque claro, las horas que echamos nosotros, eso no se cobra y eso no está pagado. Pero bueno, lo hacemos porque nos gusta. Lo hacemos porque nos gusta, pero pues, claro, llegará un momento que dirá, bueno, hasta aquí hemos llegado, ¿sabes? Porque, bueno...
Ahora toca disfrutar de estos tres días.
Tenemos nuestra vida también, aparte de la fiesta.
Exacto.
Y sí, sí, claro. Ahora nos toca, pues, recoger un poco los frutos.
Exacto. Gabriel Zambrana, muchísimas gracias por habernos atendido, bueno, y que vaya...
Desde aquí, de este altavoz que me das, pues, invito a todo el pueblo de Ripollet a que venga, que se nos pasará muy bien, que tenemos música para gente mayor, para gente joven, tenemos flamenco... Tenemos habanera, tenemos de todo, yo creo que tenemos para todos los gustos.
Muy
Así
bien.
Que, y parece que el tiempo nos va a respetar, entonces desearía que viniera todo el pueblo de Ripollet aquí.
Pues esperemos, ¿vale? Que así sea y que tengáis un excelente fin de semana. Gracias, Gabriel.
Muchísimas gracias.
Adiós.
Venga, adiós, adiós, adiós.
I en Marc Mata inicia avui secció esportiva a l'Info de Ripollet Ràdio. Comencem parlant de futbol i dels partits previstos per aquest cap de setmana. Bona tarda, Marc.
Bona tarda, Remi. Doncs sí, la penya deportiva Pajaril juga dissabte a les 5 de la tarda el quart partit de la temporada contra el CAI d'Atenes Unió Esportiva al camp de l'Industrial de Ripollet. El Camp Mas juga dissabte a les 7 el segon partit de la temporada contra el Maurina Egara Club Futbol, també al camp de l'Industrial de Ripollet. I el club futbol Ripollet juga diumenge a les 12, el tercer partit de la temporada contra el Carmelo, però ho fa al camp visitant. Diumenge a les 12, l'escola futbol base Ripollet juga el quart partit de la temporada a casa, al camp de l'Industrial, contra el Can Rui Romulo Tronchoni. I per últim, el futbol sala de segona nacional juga dissabte a les 12 de la nit, el tercer partit de la temporada contra el Floresta, al camp rival.
Uh-huh. I aquest cap de setmana, Marc, també tenim una cita amb el bàsquet.
Sí, el Club Bàsquet Gassó juga diumenge a 1:15 el primer partit de la temporada contra el Club Bàsquet L'Ametlla al pavelló municipal Joan Creus de Ripollet. I per acabar, el Club Bàsquet de Ripollet juga diumenge a 4:00 el primer partit de la temporada contra el Club Bàsquet Santa Perpètua al nou pavelló Francesc Berneda de Ripollet.
Doncs tots els resultats dilluns a partir de 7:00 PM al programa InfoSport. Gràcies, Marc. Bona tarda.
Bona tarda.
El 91.3 Info.
El temps.
I abans d'acabar, mirem com sempre quin temps ens espera pels propers dies a Ripollet.
Doncs demà dissabte temps estable i bones temperatures de tardor. De cara a diumenge, però, s'esperen núvols i pluges durant tot el dia i una baixada del termòmetre.
Doncs esperem que el temps respecti aquestes activitats del cap de setmana. Nosaltres ens acomiadem, arribem al darrer dels 55 minuts de notícies i entrevistes de l'Info d'avui divendres 26 de setembre. Un programa que els hem ofert en Jordi Puy, el control tècnic, Laia Prats, Marc Mata, qui us parla, Remei Herrera. Els recordem que ens poden tornar a escoltar aquesta tarda en diferit a partir de les 6 i diumenge a 1:00 PM. A més, poden escoltar l'Info online o descarregar-lo a la web ripolletradio.cat. Gràcies per la seva atenció i bon cap de setmana.